Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha presidit aquest migdia la tradicional missa dels periodistes. Ha estat a l'església de Sant Francesc de Sales, de la capital catalana, on s'han reunit un bon grup de comunicadors creients, especialment de l'arxidiòcesi. A l'homilia, tot referint-se al patró dels comunicadors i periodistes, la festa del qual es va celebrar ahir, el cardenal Omella ha fet una crida a fugir sempre de la confrontació. Després, en una breu conversa amb els informadors presents, el també president de la Conferència Episcopal Espanyola ha demanat que aquest principi es tingui en compte, particularment a Catalunya, durant la imminent campanya electoral.
Evitar la confrontació. Jo crec que, home, una mica de diferències té que hi ha, evidentment. Però sempre en un gran respecte. Jo crec que les persones, que a vegades confrontem idees, que seria l'ideal, ¿verdad? El Parlament és per a confrontar idees, confrontar projectes, però no anar contra les persones. Jo evitar-ho, això, en la mesura del possible, sempre tots, capellans, periodistes i polítics, evidentment.
El cardenal Joan Josep Omella ha agraït, d'altra banda, la feina de nombroses persones i entitats que ajuden les persones sense llar, alhora que ha demanat una mica més d'esforç a tothom, començant per l'administració.
Tots som sensibles a això. No podem resoldre tot, ni Càritas ni l'administració, però tenim que fer més esforços en fer-ho. I aquí jo faig una crida sempre que l'administració té, diria jo, la varita d'ajuntar totes les associacions que treballen, Càritas i altres associacions que treballen, i veure com entre tots podem trobar una solució més gran i més aviat, perquè hi ha moments molt difícils. Evidentment, també hi ha gent que no vol anar a cap lloc, prefereix dormir al carrer, però són menys. La gran majoria, si els ofereixes un lloc d'acollida, un lloc sobretot calent a l'hivern, un sopar calent i un lloc per dormir calent, ho agraeixen. Jo crec que tot el que féssim per treballar les associacions conjuntament, jo crec que és per benefici de la societat, sí.
L'arcabisbe de Barcelona ha lamentat que alguns dirigents o càrrecs de responsabilitat en la vida pública s'hagin posat la vacuna contra el Covid quan no toca.
Desgraciadamente en España es el mundo de la picaresca desde siempre, ¿verdad? El Lazarillo de Tormes ya nos enseñó cómo es la picaresca de los españoles. Yo creo que en eso tenemos que ser más nobles y más honrados. Han puesto un baremo para por edad, por función social, etcétera. Yo creo que hay que seguirla. Cuando uno le toque, pues le toca y ya está. Y yo creo que en eso hace bien también de llamar la atención. Esto no está bien hecho. Yo creo que por ser uno de una manera o de otra, yo creo que no. Creo que en eso tenemos que ser honrados. La mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino también parecerla, Pues serlo y parecerlo. Yo creo que las dos cosas es importante. Y eso lo digo también para mí, o sea, para el obispo, o sea, que no lo digo solo por los políticos, para toda la sociedad, Para toda la sociedad.
La celebració de Sant Francesc de Sales, avui a Barcelona i aquests dies també, en diferents jornades en altres diòcesis amb seu a Catalunya, ha servit per recordar els periodistes que ens han deixat l'últim any, alhora que ens anima a tenir present la persona i les seves històries, més que no pas la feina fixa i monòtona del despatx, com ens diu el Papa en el missatge per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, fet públic aquest cap de setmana. En definitiva, humilment als comunicadors, volem oferir al món aquella bona notícia de Crist i no posar mai barreres a ningú, sempre al servei de la veritat. Passen 4 minuts i mig de les 6. Avui en el nostre programa dedicarem la taula d'anàlisi, després de l'informatiu, com sempre, a la Setmana de la Bíblia, que s'està fent des d'ahir i que avui comença a oferir activitats telemàtiques per als qui vulgueu a través del web setmanadelabiblia.cat. Ens acompanyaran Quique Fernández, coordinador de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona, i un altre membre d'aquesta entitat i de l'Associació Bíblica de Catalunya, Maria Pilar Lozano. A l'última part, entrevistarem avui l'arcabisbe Joan Enric Vives, que acaba de participar com a representant de la Conferència Episcopal Espanyola en la 21a reunió de la Coordinadora de Bisbes per Terra Santa, feta aquest any telemàticament. El bisbe d'Urgell ens acompanya uns minuts ja a la part final del programa. Això i més fins que quedin uns 5 minuts per a 6:45. Ens posem en marxa. Abans del resum de notícies, el pensament del dia avui amb Jordi López Camps, membre de Cristianisme i Justícia i exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
Avui parlaré d'una anècdota que evidencia la xenofòbia de la societat catalana entre els segles XVI i XVII. A la ciutat de Barcelona, els monjos de Montserrat tenien una casa procura al carrer Peixateria, on celebraven unes sabatines molt pomposes i lluïdes. Els barcelonins pietosos es varen dividir en dos bàndols, els partidaris d'aquestes sabatines i els contraris, els quals tenien més simpatia per les sabatines dels frares del veí convent de Sant Agustí. Els partidaris dels agustins, per desqualificar els montserratins, negaven la catalanitat de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, aduint que els catalans no tenien res de negres. Com podem veure, els arguments racistes no són exclusius del nostre temps. Els nostres avantpassats ja els feien servir com arguments llancívols per desqualificar els adversaris.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Catalunya supera els 3.000 hospitalitzats per Covid, malgrat que el virus retrocedeix una mica. Salut ha admès avui que hi ha preocupació especial per la situació de la pandèmia a la Vall d'Aran i al Montsià, les dues comarques que més estan patint ara mateix la situació. Avui ha entrat en vigor, en qualsevol cas, la segona pròrroga de les mesures contra la pandèmia, que es van posar en marxa l'endemà de Reis i que ara per ara es mantindran, després de dues pròrrogues, fins al 7 de febrer. Avui el Procicat ha analitzat la situació. A banda dels més de 3.000 hospitalitzats, destaquem que hi ha 684 pacients Covid crítics a les unitats de cures intensives catalanes i pel que fa a les xifres habituals, la velocitat de contagi, tot i que ha pujat molt lleugerament, es manté per sota de 1, per tant 0,93, i ha baixat de 600 punts, 592, el risc de rebrot. Un altre nom propi de l'actualitat és el de Salvador Illa, que dimitirà demà com a ministre de Sanitat. El també secretari d'Organització dels Socialistes Catalans deixarà el càrrec per centrar-se en la campanya electoral de les eleccions al Parlament, que comença ja divendres vinent, amb la seva candidatura a la presidència de la Generalitat. Fonts de la Moncloa també han anunciat que demà se sabrà el nom del successor d'Illa i que el relleu es formalitzarà ja dimecres. Encara un altre punt sobre el Covid, i és que Europa posa Espanya a la llista de països on desaconsella viatjar per la situació del coronavirus. La incidència acumulada arriba a 828 casos per cada 100.000 habitants, quan es considera que per tenir controlada la pandèmia no n'hi hauria d'haver més de 50. Un apunt cultural també us expliquem que els Cinemes Verdi de Barcelona programen un seguit d'òperes filmades durant el primer trimestre d'aquest any 2021. Ahir es va fer la primera d'aquestes activitats i aquest dimecres tornarà. Serà Orfe et Eurídice, obra del compositor alemany Gluck, en la versió que es va interpretar al Teatre La Scala de Milà. També diumenge vinent, dia 31, i dijous següent, el 3 de febrer, és el torn de Norma, l'òpera de Vincenzo Bellini, representada a l'Òpera Real de Valònia. I arriba la previsió del temps, com sempre, amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. A poc va disminuint el vent, que aquest matí encara tenia ratxes fortes, i a poc també anirà disminuint la tramuntana que bufa al nord de la Costa Brava també des de primeres hores del matí. Per tant, el vent va afluixant. Pel que fa a l'estat del cel, hem de parlar de continuïtat de la nuvolositat variable al llarg de les properes hores, encara amb possibilitat que s'escapi alguna precipitació de caràcter feble cap al vessant nord del Pirineu, sobretot Pirineu de Lleida, però ja serien coses residuals. I és que de cara als propers dies ja no hi haurà risc de precipitacions enlloc. La propera nit i matinada serà freda, però a partir de dimecres les temperatures pugen. Per tant, demà un dia variable arreu de Catalunya, amb clarianes, amb estones de sol, també amb alguns núvols, ambient fred a primeres hores del matí, les temperatures màximes com les d'avui o una miqueta més altes, i a partir de dimecres temperatures en clascens, que ens portarà a parlar de cara als propers dies, a partir ja de dimecres, dijous i divendres, de màximes per damunt dels 20 graus a molts punts de Catalunya.
Gràcies, Jordi, i acabem explicant-vos que el Papa va recordar ahir que la salvació no és automàtica, sinó que requereix la conversió. Va ser durant l'Àngelus Dominical, coincidint amb el Diumenge de la Paraula, un dia en què, per cert, Francesc finalment no va poder presidir físicament l'Eucaristia a la Basílica Vaticana perquè va tenir un atac de ciàtica, del qual esperem que es recuperi aviat. 4 minuts i serà 6:45.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Anàlisi.
Arriba ja la 5a edició de la Setmana de la Bíblia, de la qual hem estat parlant en la programació d'aquesta casa de Ràdio Estel i també a les pàgines de Catalunya Cristiana des de fa dies. Ha començat aquest diumenge Diumenge de la Paraula, i s'acabarà divendres vinent, dia 29. Aquest any ens fa una invitació molt concreta com a lema: sortim a sembrar la paraula. Una crida extreta del capítol 4 de l'Evangeli de Marc. En el context difícil que vivim, en plena pandèmia, es vol impulsar la confiança que la paraula de Déu és llum en la foscor i alimenten de l'esperit, especialment en temes i en temps complicats com l'actual. De cara als propers dies s'ofereixen 5 grans actes telemàtics, sense oblidar les diferents activitats presencials que han organitzat, amb les lògiques restriccions i precaucions, els dinamitzadors bíblics dels bisbats, de les parròquies i d'altres comunitats. Les principals convocatòries virtuals facilitaran la participació per via streaming a través del web setmanadelabiblia.cat. Per exemple, aquest dimecres, a 6:45 de la tarda, des de la cripta de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, Armand Puig oferirà una meditació sobre les torres enteses com el símbol de la Nova Jerusalem. Dijous, dia 28, la capella de Sant Pau del Seminari de Tarragona acollirà a les 7 de la tarda una pregària meditació. A més, hi ha hagut diferents actes que són enregistrats i que es poden veure en diferit a través igualment del web setmanadelabiblia.cat. És el cas del d'avui, amb Agustí Borrell, carmelita descalç, que des de Roma farà una presentació de la figura de Sant Jeroni, farà una presentació, perdó, de l'Evangeli de Marc en temps de pandèmia, sobre llegir l'Evangeli de Marc en temps de pandèmia. També Marc Pérez, des de l'Acadèmia Mariana de Lleida, parlarà sobre igualment de l'Evangeli de Marc, i divendres hi haurà una presentació igualment d'aquest Evangeli a Girona, amb Joan Ferrer. A la mateixa web, com en edicions anteriors, es penjaran les reflexions dels bisbes de Catalunya amb motiu d'aquest Diumenge de la Paraula ahir, i altres referides a la Setmana de la Bíblia. Patrocinada per la Tarraconense i organitzada per l'Associació Bíblica de Catalunya, l'Abadia de Montserrat, l'Editorial Claret, el Centre de Pastoral Litúrgica i aquesta casa, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Passen ja 2 minuts d'un quart de set. Tenim amb nosaltres, aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Quique Fernández, que és diaca i coordinador de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona. Mossèn Quique, amic Quique, bona tarda.
Molt bona tarda a
benvingut.
Tots. Amic Ignasi i amics oients.
Això mateix, i bona Setmana de la Bíblia, eh?
Això.
Molt bé. També tenim una biblista, en aquest cas en la distància física, perquè no ens podem juntar moltes persones aquí a l'estudi, però amb la mateixa proximitat saludem Maria Pilar Lozano, que és també membre de l'Escola d'Animació Bíblica de Catalunya i dels equips de Bíblia de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Maria Pilar Lozano, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies. Bé, primer hem de dir que divendres en aquest programa entrevistàvem el vicari dels Carmelites Descalços i professor Agustí Borrell, que ens parlava de com llegir l'Evangeli de Marc en temps de pandèmia. De fet, aquesta sessió està tenint lloc des de les 6, es pot veure online, però bé, ell ens la va ambientar molt bé i suposo que aquests vídeos es poden recuperar, no?, com tots, Quique Fernández.
Sí, la veritat és que estan penjats a la web, és a dir, que ara mateix, ja està posat que l'Agustí Borrell ho ha fet en diferit. Per tant, ja es pot veure ara mateix, però quedarà a la web per poder-ho veure més tard, també.
Bé, primer de tot, com definiríem breument una definició del que és aquesta setmana i el que vol oferir, no?, a la gent creient, però a tothom en general? Si vol començar Pilar, per exemple, és igual.
Bueno, és igual. És igual que... Bueno, per mi és una setmana important. És una manera d'aprofundir més en la paraula i poder donar-la a conèixer d'una manera més intensa, més profunda.
Uh-huh. I Quique Fernández.
Sí, jo diria que el lema de sembrar la paraula, o sigui, la paraula del sembrador, penso que ens ajuda molt a entendre el que intenta ser aquesta setmana, que és que ens adonem que tots nosaltres hem de ser terra que sigui receptiva a la llavor. Hem de ser llavor, hem de ser llavors tots nosaltres de la paraula, i també hem de ser sembradors, o almenys auxiliars del gran sembrador, no? Per tant, aquesta visió polièdrica de la paraula del sembrador ens diu que aquesta setmana és important per poder fer arribar els nostres cors i per transmetre als altres la paraula de Déu.
Doncs amb aquest propòsit es fa una setmana que, de fet, té com a referent principal el diumenge d'ahir, aquest diumenge de la paraula. Bé, molts que ens escoltin, si tenen el costum de participar en celebracions litúrgiques els diumenges, diran, bé, cada diumenge, cada dia es llegeix la paraula, no? Però quin sentit té que hi hagi un dia de la paraula que havia estat fins fa pocs anys el primer diumenge d'Advent? El Papa Francesc va instituir que fos el tercer diumenge durant l'any, però bé, és igual, és un diumenge de la paraula, no? Pilar, si vol dir quin sentit hi veu, no? S'entronitza la paraula, es beneeix, hi ha una miqueta més de presència de la paraula de Déu.
Sí, hi ha... es fa més visible, diguéssim, perquè el fet de fer la processó i la entronització, doncs a les persones els crida l'atenció i... Ahir jo vaig tenir la sensació de que hi havia persones que estaven com més atentes. Algunes per curiositat, altres perquè realment ho vivien.
Sí, que quan es proclama la paraula de Déu en les misses no és perquè, mira, perquè toca, perquè és una part, s'ha de fer obligatòriament. No, és perquè ens diu alguna cosa important, no?
Sí, jo... El perill jo crec que ja és en caure en la rutina.
La rutina, efectivament. Sí, Quique Fernández.
Jo diria que... Jo vaig sentir que és com si fos el dia de la mare a casa. A casa el dia de la mare... La mare és cada dia.
Clar.
Però hi ha un dia, el dia de la mare, que li fem festa... i que d'alguna manera ens fixem d'una manera donant-li més les gràcies i fent uns petons, uns regals. Ahir era el dia de la nostra mare paraula de Déu, i per tant li vàrem donar el ressò i la visualització que es mereix tots els dies, és veritat. Però igual que celebrem l'Advent i celebrem la Quaresma i celebrem la Pasqua i no podem estar tot l'any celebrant tot alhora, penso que és bo que hi hagi un dia que ens recordi que aquesta paraula de Déu doncs ve a les nostres vides i les vols transformar.
Doncs magnífica. Anem, si el sembla, a les principals activitats i esdeveniments complementaris d'aquesta cinquena setmana de la Bíblia a Catalunya. Hem dit que avui Agustí Borrell, des de les 6, parla sota el títol de com llegir l'Evangeli de Marc en temps de pandèmia. Ell ho ha fet des de Roma, en diferit. Se'l pot escoltar a setmanadelabiblia.cat, però també tenim una presentació de l'Evangeli de Marc, que és el protagonista d'aquest any, perquè els diumenges ordinaris és el que es proclama, oi?, en el cicle B. L'Evangeli més senzill, més clar, apunta més cap a la creu, més breu, exacte, i amb el senyal Quique Fernández, és el més breu. Per tant, no hi ha excusa, es pot llegir amb menys temps.
Per això podem dir, amb llenguatge d'avui, que Marc va a saco. Sí. Perquè els 28 capítols de Mateu no els té Marc, que només té 16.
Exacte.
I, per tant, des del primer moment vol remarcar que Jesús és el fill de Déu, el Messias, el que ha l'esperat. I per això, des del primer moment, hi ha aquests signes, que jo li dirà signes, però que són els miracles, que surten des de l'inici de l'Evangeli. Per què? Perquè és que Marc ha d'anar ja a tope.
Va directe, o sigui, sí. No s'enrotlla amb preàmbuls, va directe, i per tant és molt recomanable llegir-lo, sense menys tenir els altres, i evidentment el de Joan, que és una altra història, no? Bé, dèiem que hi ha aquesta presentació a Lleida, a càrrec de la biblista Marc Pérez, i també és molt interessant la presentació de la figura de Sant Jeroni en commemoració dels 1.600 anys de la seva mort. Sant Jeroni, com segurament saben molts oients, és el primer traductor de la Bíblia per al poble, la Vulgata, no?, en llatí vulgar, ja fa molts anys. Volen comentar alguna cosa d'alguns d'aquests actes que els cridi l'atenció, si vol, Maria Pilar Lozano?
Bé, bueno, aquí al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat només em van organitzar la celebració d'ahir, de la paraula,
sí.
I després a nivell presencial, i després a Vilafranca, que hi ha dos grups que faran una lectio, organitzen una celebració de la paraula, i que és oberta a tota la comunitat a Vilafranca.
Molt bé, doncs queda dit i queda...
Març.
Sí, molt bé. Sí, hem de recordar que encara que els grans actes són virtuals, telemàtics, n'hi ha també de presencials, que per petites comunitats són més viables, sense superar els aforaments, evidentment.
Això
sí.
Mateix.
Es podria dir de Sant Jeroni, a mi em fa certa gràcia, perquè d'alguna manera és el primer pastoralista o animador de la paraula, que sí. Fa arribar l'exegit, és a dir, és com, com aquestes, aquests animals que agafen el menjar i se l'emporten a les seves cries, però li donen doncs una mica triturat, no? Doncs el que fa el Sant Jeroni és això, fer-nos arribar amb possibilitats, nosaltres com possibles, la paraula de Déu. I això, molt en aquest sentit, és una figura molt, molt important.
La primera escola d'animació bíblica és la seva, per entendre'ns.
Sí, la seva cova.
Sí, sí. Bé, i per no allargar-nos més, hem dit aquests actes dilluns, dimarts i divendres, però també tenim aquesta gran meditació bíblica a la qual ja ens té acostumats el gran biblista Armand Puig. A la Sagrada Família, em sembla que l'aforament ja deu estar cobert, el restringit que s'ha ofert per anar-hi físicament, però es pot seguir igualment pel web de la Setmana de la Bíblia. Aquesta nova Jerusalem, les torres. És un gran estudiós, Armand Puig, de la Sagrada Família a nivell teològic i bíblic, aquesta Bíblia sobre pedra.
I és important perquè, d'alguna manera, hem de dir que la Sagrada Família és una catequesi de la paraula.
Sí.
És una altra animació bíblica, en aquest cas arquitectònica, per part de Gaudí, de la paraula de Déu. Per tant, és molt important això que està fent l'Armand.
I, a més, com que encara en falten de torres, sobretot la de Jesús, tindrà molta feina per seguir fent meditacions. Sí, Maria Pilar Lozano.
Sí. Bé, per mi Sant Jeroni, la veritat és que és important, i el comentari bíblic que hi ha d'ell, que són diferents volums, l'última edició 2, però més gruixuts, com és natural, són molt pràctics per anar estudiant i anar aprofundint.
Molt bé. Doncs hem parlat ja de Sant Jeroni, d'aquesta meditació bíblica d'Armand Puig dimecres a 6:45 de la tarda. Aprofitem per dir-vos-ho per si us voleu connectar. A 6:45 de la tarda dimecres a la Basílica de la Sagrada Família. I dijous, també a 7:00 de la tarda, des de la capella de Sant Pau del Seminari de Tarragona. Una altra pregària amb meditació.
És que la paraula de Déu és el millor llibre de pregària, millor material. Potser el que ens falta a vegades és pregar més amb la paraula de Déu. Uh-huh. Penso que gràcies a Déu, la Lectio està cada vegada amb més grups i s'està fent més lectura compartida i, per tant, més lectura pregada, però encara, tot i això, és segurament el descobriment de la paraula de Déu com a l'eina principal de pregària i de catequesi hauria de ser un bon esforç.
Sí, potser podem pensar que agafar la Bíblia és una complicació, no, al contrari, és la millor ajuda per pregar, no, podem dir. Però és que, a més, no només per pregar, sinó també per llegir històricament els fets, per intentar entendre'ls a poc, perquè la Bíblia de dalt a baix no,
No. Maria Pilar, tu tampoc estàs d'acord, no?, que no es pot llegir des de l'inici al final?
Com una novel·la, no.
No, això segur que no. En tot cas, amb mesos de temps, sí, però... Va, algun comentari més per anar acabant ja, Maria Pilar?
Res, només comentar que, malgrat la situació que estem vivint, jo crec que és una oportunitat també per poder treballar la paraula o les Sagrades Escriptures en grups petits, aprofitar aquest temps per fer grups petits.
Clar. Ja que no podem fer grans concentracions, doncs
sí,
tot simultàniament en molts grups petits, en bombolles, que diem ara.
Sí.
Sí, sí. I ens parla aquí que Fernández, ja per anar acabant, d'aquesta iniciativa de la lectura en grup, de llegir la Bíblia en grup. Expliqui'ns-ho.
Sí, a veure, els grups de lectura compartida el que volen és que, primer, saber que l'Esperit Sant parla en el poble. A cadascú de nosaltres ens pot il·luminar. Llavors, sempre n'hi ha alguns materials. Aquest any, la Setmana de la Bíblia, la web, hi ha descarregat el llegir la Bíblia en grup, Evangeli de Marc, uns materials que es van fer des de l'Associació Bíblica de Catalunya, que és una altra manera també de poder-lo... tal. I n'hi ha iniciatives. S'està preparant una també a Barcelona sobre l'Lectio Divina. Hi ha unes fitxes que fan des del bisbat de Sant Feliu, també, que la Maria Pilar se n'encarrega. O sigui, n'hi ha diverses iniciatives.
Sí.
El Museu Bíblic de Tarragona, aquest dijous, que és una bona iniciativa també per entrar a la paraula de Déu, tindrà les portes obertes aquest dijous.
Fantàstic,
també.
Doncs molt bé, molt bé. Per als qui puguin anar-hi, dintre igualment de les precaucions. Doncs llegir la Bíblia en grup, buscant-ho al web de la Setmana de la Bíblia.cat,
està a la portada.
Està a la portada i es pot descarregar en PDF les fitxes.
Molt bé. Ens queda un minut per a 6:45 i ho hem de deixar ja, però moltíssimes gràcies, Maria Pilar Lozano, des de Sant Feliu de Llobregat i també membre de l'Escola d'Animació Bíblica. Una abraçada i fins una altra.
Fins una altra, moltes gràcies.
I gràcies també a Quique Fernández, diaca, biblista, ja consagrat, que vagi molt bé.
Gràcies, bona setmana, salutacions, Maria Pilar, i a tots.
Igualment, bona setmana per tots.
Adéu-siau també, Quique Fernández, i que vagi bé. Animem els qui ens escolten a seguir aquesta Setmana de la Bíblia al web setmanadelabiblia.cat. Seguim.
El mirador de l'actualitat, una estona diferent per conèixer els temes que ens interessen.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 de la tarda. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 de la tarda. Recorda, de dilluns a diumenge, en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Passen 2 minuts de 6:45. Es va celebrar telemàticament la setmana passada la 21a reunió de la Coordinadora de Bisbes per Terra Santa. Són pastors de tot el món que d'aquesta manera volen conèixer el treball de la zona i impulsar la presència i el respecte de les comunitats cristianes a la terra de Jesús. Ens acompanya l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i representant de la Conferència Episcopal Espanyola en aquestes jornades. Senyor arcabisbe, bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
Es feia públic dijous, al final d'aquesta jornada, el missatge final de la reunió sobre diàleg, la problemàtica de la pandèmia i la urgència de la solidaritat amb els cristians de Terra Santa per l'absència de pelegrins. Com sintetitzaria aquest missatge per transmetre'l a tothom?
Més que res, cada any intentem doncs, que després d'uns dies, perquè han sigut des de dissabte, que hi ha hagut contactes diversos, sempre telemàtics enguany, certament, però també en comunió amb les parròquies d'allà, pel patriarcat llatí, doncs, que són les nostres, diguem-ne, no? Som en el mateix ritu llatí nostre, i hi ha altres, en aquests dies que estem de la setmana d'unitat per la unitat dels cristians que cloem avui, doncs ens adonem, no?, que la família cristiana som molt bé, som moltes famílies, totes més o menys unides, no?, però el nostre ritu llatí és la del patriarcat. I també el diumenge vam tenir, doncs, comunió amb diverses parròquies del patriarcat i després encara 3 dies més ens temes amb Gaza, vam estar connectats directament amb la franja de Gaza i amb els cristians que allà hi són. Per tant, són moments molt importants per nosaltres, però certament per ells, perquè quin és el perill d'aquests cristians, que són una minoria, tant dintre d'Israel com també dintre Palestina, perquè uns eren els jueus i la religió hebraica doncs, és la que predomina, lògicament, i a més des de l'any 2008, amb el perill d'una llei que s'ha aprovat, que no, de moment no l'estan encara, diríem, expandint, però que és la definició de l'Estat nació, doncs, com un estat hebreu, i per tant que les altres religions tenen dificultats, això a Israel. I a Palestina, que estan anunciades unes eleccions, però que mai no acaben de realitzar-se, ara aquest pròxim mes de maig i potser també a l'agost, eleccions al Parlament i eleccions a la presidència. Però allà són una minoria, els cristians, ho som. I per tant, que hi anem, que fem un pelegrinatge, que els escoltem, que els animem mútuament, que prenguem l'esperança en Crist d'aquests llocs on ell va viure i on hi va estar, on hi ha el record perenne, la comunitat de Jerusalem l'ha anat mantenint generació rere generació i en circumstàncies tampoc no gaire fàcils, doncs per nosaltres, però especialment per ells, els és un motiu de gran esperança.
Senyor arcabisbe Joan Enric Vives, la trobada ha tingut participació de diferents pastors d'arreu del món amb intervencions del patriarca llatí de Jerusalem, Pier Battista Pizzaballa, entre d'altres. El fet d'haver tingut les sessions sense compartir espai físic, potser de manera més inesperada, telemàticament, ha pogut facilitar una mica més l'aprofundiment en l'anàlisi?
Tot té parts que són positives perquè realment feia impressió trobar-se-los tots en la pantalla, per dir-ho així, i que ens podíem interpel·lar els uns als altres, no? De tants llocs del món, Estats Units, Canadà, Sud-àfrica, doncs després Inglaterra, Irlanda, nosaltres, gent de França, etc, no? Que són molts, amb els que estan a Jerusalem o a Jordània o a Gaza i Palestina, no? Per tant, sí, era impressionant això, i la novetat potser que caldria destacar és això, que el Sant Pare, després d'haver nomenat ja l'arcabisbe Pizzaballa franciscà, que ha estat custodi, que el va nomenar com una certa interinitat en l'administrat apostòlic, recentment, en aquest any passat, 2020, el va nomenar ja patriarca i li va imposar el pal·li ell mateix. I, per tant, doncs, dona estabilitat en aquella església d'allà, que fins ara doncs, era un poc més inestable, normalment, no? Un administrador és per un temps. En canvi, ell ja és el nou patriarca. Això fa que doncs, ell també ja pugui fer més projectes de futur, etc. Hi ha moltes realitats. No? Ens va parlar concretament d'una certa frustració entre els cristians i entre la gent de Palestina i també d'Israel, però potser sobretot Palestina, no? Sí. I Jordània. Hi ha molts problemes i la Covid els ha exacerbat. Si aquí tenim molts problemes i són països doncs, en la Unió Europea, al darrere i el Banc Central Europeu, que ha pogut sostenir d'alguna manera, no? Estem sostenint doncs, totes les activitats econòmiques amb un gran banc que pot tenir crèdit, doncs clar, aquests altres llocs és molt complicat. No hi ha pelegrins, és molt trista la situació, perquè no hi ha... I clar, els pelegrins també són aquells que t'emporten records i que, per tant, tot el que és el treball amb la fusta, amb el nàcar i altres realitats, no?, que sempre tots els pelegrins ens emportem, perquè és un record molt bonic des de la terra de Jesús, doncs tot això ara no té cap venda i hi ha realment un moment molt dur per les famílies. Per tant, hauríem d'intentar ser solidaris amb la Terra Santa i ser-ne, diríem, regularment. Jo, per exemple, proposo que escoles i parròquies doncs, fem una comunió amb altres escoles i altres parròquies d'allà per sostenir també algun hospital, alguna clínica. Tot és benvingut per ajudar aquells germans nostres que estan allà, que són una petita minoria, però que són una minoria significativa, són una llavor d'esperança, una llavor de diàleg, de reconciliació, de pau, perquè ells no són allà doncs, per tenir unes opcions determinades polítiques, però més que cada cristià pot prendre les seves, lògicament, però sinó que hi són en tant que el cos de Crist que es continua present allà, és el Crist vivent, i nosaltres hem de tenir un gran amor a l'Església Mare de Jerusalem. Ja ve de Sant Pau, vist la festa de la conversió de Sant Pau, doncs que hi ha nivell de les seves cartes que recomanava això, una col·lecta. Ell s'hi va afanyar molt a fer una col·lecta entre les comunitats que ell havia fundat perquè ajudessin a l'Església Mare de Jerusalem, més pobra, però molt rica en tresors de gràcia i d'espiritualitat. Doncs nosaltres hem de continuar aquest camí, no? Aquest camí que sempre és exigent. Ara que ens podríem cansar, que podríem fins i tot pensar primer els de casa, després els de fora. Escolteu, hem de fer els de casa i els de fora. Això ho vivrem ara amb la Terra Santa i ho veurem pròximament amb la col·lecta també de Mans Unides pels pobles en desenvolupament. Hem de col·laborar, ens hem de convèncer que el que nosaltres tenim, poc o molt, compartit, serà molt més gran, com Jesús, que a partir d'aquells 5 pans i 2 peixos d'un infant, un jovenet que li va aportar, va poder multiplicar els pans i els peixos per donar menjar. Doncs hem de ser generosos, no?
Agraint l'arcabisbe Joan Enric Vives que ens hagi acompanyat avui, acabem el mirador de l'actualitat i ho fem abans de donar-li l'última veu de comiat, recomanant la lectura d'aquest missatge de la reunió de la coordinadora de bisbes per Terra Santa. El trobeu en català a Conferència Episcopal en castellà, conferenciaepiscopal.es, i a tarraconense.cat en català. De quina